L'inici de l'any Mir Geribert i la millora en dues fonts del Parc d'Olèrdola són els arguments informatius d'aquest espai de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20, butlletí ampliat en aquesta jornada del dilluns, dia 27 de setembre de 2021. Benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informació de proximitat on us destaquem que el catedràtic Ruiz Domènech reivindicava dissabte al vespre al local nou la importància de Mir Geribert en la vertebració territorial del país. I és que en aquesta conferència inaugural de l'any Mir Geribert en destacava la seva concepció del Penedès com a passadís fins l'Ebre i no frontera i equiparava la seva figura a la del Cid. I també us destacarem doncs, aquesta millora de les fonts de l'Alba i de l'Avellaner que ha realitzat la Diputació de Barcelona aquest estiu a petició de l'Ajuntament d'Olèrdola. Són els arguments que ampliem tot seguit en aquest espai de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Aquí us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. El segle XI va ser un moment de cruïlla en la història de Catalunya i Mir Geribert en va jugar un paper important per la concepció política del territori que defensava alternativa a la del comte Ramon Berenguer I. Aquesta va ser una de les idees força que va desplegar el catedràtic d'Història Medieval d'Europa de la Universitat Autònoma José Enrique Ruiz Domènech a la conferència que dissabte al vespre pronunciava al local nou de Moja a la inauguració de l'any Mir Geribert. Així, Mir Geribert va ser molt més que un guerrer i la seva trajectòria desmunta la imatge de malfactor amb la que era presentat pels seus ponents. Ruiz Domènech resumia que Geribert té una lectura política del que ha de ser el Penedès, defensant que fos un passadís fins a l'Ebre i no pas que s'estabilitzés com a frontera, com pretenia el comte.
És un personatge que té una altra lectura política de lo que debe ser el Penedès, perquè la clau en aquest segle XI si el Penedès és un passadís o és una marca. La idea potser del comte de Barcelona era que fos una marca i que Catalunya acabés a l'altesa de Villafranca i d'Olèrdola. Mentre que Mir Geribert pensava que era un passadís que arribara fins i tot a l'Ebre, segur. Con lo qual té una molta transcendència política en tot el sentit econòmic, eclesiàstic, etc.
Durant la conferència, Ruiz Domènech va equiparar la figura de Mir Geribert amb la de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, però una de les diferències, assenyalava l'historiador, és que Mir Geribert no té el seu cantar de gesta. Per Ruiz Domènech, Mir Geribert és el nostre Cid.
Mir Geribert és el nostre Cid en aquest sentit, no? És rebel perquè no està d'acord amb la política del comte de Barcelona, com el Cid no està d'acord amb la política del rei de Castella, l'Alfons VI. I clar, en aquest sentit sí que és un personatge que ha anat per el camí que la història no hi va anar, però també és un personatge que s'apropa molt a la llegenda i al mite, perquè la construcció personal i les idees són més avançades moltes vegades que les que proponen ni el propi comte de Barcelona. Una altra visió de Catalunya, i això el que és fascinant, no? En una època tan llunyana, que Catalunya tingués diverses versions del que volia ser com a nació, com a país. No? I clar, això és molt, molt important per aquesta figura. Per tant, també sobre el que és el Penedès, no? Una cosa de la riquesa és agrícola, la vinya, la vit, en fi, que al fin sí que en la història medieval no, però en la història moderna i contemporània i avui mateix és la senyal identificativa del Penedès és la vit, no? El seu vi, no? És magnífic.
A partir d'exemples com la defensa que va fer del seu patrimoni la primera muller de Mir Geribert, Dispòsia de Sant Martí, Ruiz Domènech va exemplificar la seva afirmació de que el segle XI també va ser el segle de les dones. Lluny de la imatge distorsionada que sovint es té del paper de la dona en aquella època, el segle XI estaven presents en els documents i intercanvis de propietats i per Ruiz Domènech la important presència de les dones és un dels trets característics que conformen el dret civil català.
És que les dones en aquesta època no són les dones sumeses que s'ha dit moltes vegades, estan present a tot arreu, en els documents estan present, en el moviment econòmic estan present, tots els intercanvis de propietat són intercanvis de l'home i la seva dona, sempre és l'estructura matrimonial. Quan són vídues tenen una capacitat d'organitzar el patrimoni fan testament constantment. Vull dir que és l'origen d'una mica del dret privat català, que és un dret molt diferent al resto d'Espanya, perquè té aquesta presència femenina de les dones tan important. Per tant, en aquest sentit també, Mir Geribert deve molt a la seva àvia, que era, bueno, a la seva mare, que era la Casa Condal, però a la seva àvia, que era un personatge de gran nivell social, i ell se sent vinculat a aquesta tradició que li ve per les dones. No? Mm-hmm. I també amb les seves dues esposes, sobretot amb la primera, amb Dispòsia de Sant Martí, té una relació extraordinària i demostra que és capaç de gestionar tota la herència que recibe en el moment del matrimoni.
La conveniència signada entre Mir Geribert i el comte és un dels documents d'acord més fascinants de la història de Catalunya, però Mir s'adona, segons Ruy Domènech, que l'única forma de convèncer el comte que la frontera sigui a l'Ebre i no al Penedès és fer una gesta, i en una d'elles, el castell de Mora, va ser capturat i va morir. Per Ruy Domènech, Mir Geribert intuïa que Catalunya es quedava petita i calia ampliar el seu domini pel sud. En la cloenda de l'acte, l'alcalde Lucas Ramírez agraïa a Ruy Domènech la classe magistral i es mostrava satisfet per la resposta del públic que omplia la capacitat a tot del local nou de Moja.
Sí, ha sigut tot un èxit. La veritat és que això dona goig, no? Doncs seguir amb el projecte endavant, veure que realment és un tema interessant, que hi ha molta gent que li crida l'atenció i que vol conèixer la figura de Mir Geribert, no? I la petjada que va deixar aquí al Penedès i més enllà, perquè no és només aquí. I doncs, bueno, molt, molt contents, la veritat és que sí. Vull dir. Ha sigut una sorpresa, no? De veure tanta gent. Últimament, a vegades, alguns actes, no? Veus poqueta gent, la gent encara estem una mica espantats pel tema del Covid. Llavors, bueno, ha sigut genial poder acollir a tants veïns i gent interessada.
L'alcalde posava l'accent en que l'any Mir Geribert vol difondre la història del municipi i un personatge tan important com Mir Geribert. Per això s'havien pensat actes de diferents formats i convidava tothom a participar-hi.
Doncs realment poder treure a la llum més coses o fer una miqueta més important. Si no més important, al final és... Crec que la importància de tot això seria que es fes una bona difusió de tota la història. Vull dir, no hem de perdre personatges, igual que ell, doncs n'hi ha molts, no? Però sí que sobretot doncs, remarcar-ho, i que va ser doncs, molt important, ja per la seva rebel·lió, sinó per la seva figura i manera de pensar que tenia.
Les properes activitats emmarcades en l'any Mir Geribert ja s'han programat el proper dissabte, dia 16 d'octubre, durant el dia de la revista Sapiens, que acollirà el municipi d'Olèrdola. Durant aquest estiu s'han realitzat treballs de millora a les fonts de l'Alba i de l'Avellaner, a la zona del Fondo de la Vall, dins del terme municipal d'Olèrdola. Les actuacions van ser sol·licitades per l'Ajuntament i en estar les fonts dins del parc, la seva millora ha estat assumida per la Diputació de Barcelona, institució que gestiona l'Espai Natural Protegit. A la Font de l'Alba s'ha realitzat una actuació que s'ha definit com a minimalista per millorar el seu entorn, un cop es va restaurar recentment. La Font de l'Avellaner es trobava, d'altra banda, enterrada per sediments i s'ha treballat per una adequació de tot l'espai. La proposta inicial de fer una petita bassa es va modificar per aprofitar un antic safareig recuperat amb el sanejament que ara s'ha fet. En aquesta font de l'Alba s'ha realitzat d'altra banda una poda dels plàtans que queden a sobre de la font perquè tenien moltes branques seques i era un risc per al visitant i per les estructures. També s'ha reconstruït part del coronament de pedra desviant part de l'escorrentiu que arrossegava molta vegetació i sediment cap a la bassa. Finalment, s'ha dissenyat i instal·lat un cartell informatiu de les intervencions realitzades els últims anys a la font, així com de la importància d'aquesta a la zona. I l'actuació en la Font de l'Avellaner s'ha centrat en una adequació de l'entorn i en la recuperació d'una antiga bassa que havia quedat enterrada per l'acumulació de sediments. Els treballs s'iniciaven excavant per crear una bassa de nou, però durant les feines s'ha descobert l'antiga estructura. Per això es va optar per treballar en la recuperació d'aquesta, buidant tots els sediments que es trobaven dins de l'estructura de pedra en sec amb un coronament de rajola de fang. Per tal de convertir aquesta estructura en un punt d'aigua, s'ha realitzat una feina d'impermeabilització amb una base de formigó i s'ha fet un rejuntat del mur de pedra circular lateral amb morter impermeabilitzant. També s'ha aprofitat una escala en pedra que servia per baixar per l'estructura per fer un punt d'accés i de sortida de la fauna. Igualment també s'ha fet feines d'arranjament dels entorns creant un camí d'accés amb diferents graons de pedra i s'ha sanejat la pica de la font. Finalment s'ha col·locat una senyal de senyalització de la font que és el punt d'arrencada del sender des de la pista. I d'aquesta manera arribem al final del trajecte informatiu per aquest butlletí de notícies. Gràcies per la vostra atenció, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.